A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Si per fer uns texans es necessiten 7.000 litres d'aigua, 7.000 litres, que és l'equivalent al que una persona beu durant 10 anys, com pot ser que ens els venguin per només 20 o 25 euros? Només 25 euros és potser el que cobra al mes la treballadora que els fabrica a la Xina o a Bangladesh. Qui paga el que ens estalviem comprant moda low cost? Aquella samarreta a 3 euros que només ens hem posat un parell de vegades i hem oblidat al fons de l'armari. Cada any es venen 80.000 milions de peces de roba al món i la indústria tèxtil és la segona més contaminant, només després de la del petroli. En una gran ciutat com Hong Kong, posem per cas, es llencen 1.400 samarretes per minut i només l'11% es recicla. Avui als Solidaris parlem de la cara oculta de la fast fashion, la part fosca de les nostres samarretes. El comprar, llançar i comprar surt car i descobrirem l'alternativa de la roba ètica.
Solidarni, Lluia.
Ves en solidar.
Solidarni.
Camano.
Solidarius motodomini.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
34 peces de roba l'any comprem per persona de mitjana, és a dir, que setmana sí, setmana no, anem de botigues, cada dues setmanes comprem almenys una peça. Ja no estem parlant d'abrigar-nos, de la necessitat bàsica de protegir, de resguardar el cos, estem parlant de compres que sovint són compulsives. Aquesta necessitat de comprar, llançar i comprar roba potser emmascara algun neguit o insatisfacció que es compensa amb aquest benestar puntual i immediat que genera la compra? Preguntem-ho a la Laura Soler, tècnica de l'ONG Setem. Bona nit.
Hola, bona nit.
Laura treballa a la campanya Pam a Pam i és coautora de l'informe sobre l'estat del sector tèxtil a Barcelona, una mirada des de l'economia solidària. Ens hauríem de preguntar, realment necessito aquesta samarreta o aquests texans nous?
Home, esclar que ens hauríem de preguntar. El que passa és que, com comentaves, no, la indústria de la moda és una indústria que és molt potent a nivell de màrqueting. Llavors està tot molt pensat perquè quan anem pel carrer, doncs les grans marques han anat ocupant mica en mica els espais que abans ocupaven els petits establiments de proximitat. Aquestes grans marques doncs, tenen uns aparadors que són molt atractius, ens fan entrar, i el que amaguen és, com comentaves també, tota la transparència de la cadena de subministrament que hi ha darrere d'aquestes samarretes o d'aquesta roba que ens comprem. A més, s'ha vinculat molt la roba, més enllà del que comentaves, de la necessitat d'abrigar-se, de protegir-se, a un tema d'estatus i a un tema d'identitat. Per tant, ens fa que quan comprem roba estem comprant moltes més coses, no?
Saludem també la Virginia Rondel, que és dissenyadora, propietària de la botiga Post Industrial Fashion Shop i presidenta de l'associació Post Industrial Community. Bona nit.
Hola, què tal?
Ja no passem amb només un abric i un parell de pantalons, vestits i camises. Ara les grans marques de roba, setmana sí, setmana no, presenten noves peces a les seves botigues, ja no esperen el canvi de temporada i venen a preus impossibles, pràcticament regalats, samarretes a 3 o 5 euros, jerseis a 15, texans a 25, i després ens n'oblidem, prioritzem la quantitat a la qualitat, això està clar. Podem parlar de moda low cost?
Sí, claro. La idea es que vamos comprando, ¿no? Entonces, si vamos comprando, no puede ser muy caro. No podemos comprar una pieza cara cada semana o cada día. Pero si es barato, pues entramos y compramos. Esto está claro que es low cost, pero es que hay otros que lo pagan. El medio ambiente lo está pagando y la gente que está fabricando la ropa, que no ganan prácticamente nada y lo pasa muy mal.
Afegim a la conversa la Núria Nubiola, fundadora de Back to Eco, ambientòloga. Benvinguda als Solidaris. Bona nit, què tal?
Hola, bé, bona nit.
Llancem entre 10 i 14 quilos de roba l'any per persona, de mitjana, i la majoria ho fem a la brossa, a les escombraries. Alguns la donen a entitats socials o la desen en contenidors especials de recollida de roba. Només hi ha un 11% de recollida selectiva i ens quedem tan amples, tan tranquils. Som conscients de l'impacte negatiu que té per al medi ambient, per al planeta, aquest comprar, llançar, comprar roba? La moda low cost és una fàbrica de multiplicar residus. La indústria tèxtil és la més contaminant només darrere de la del petrol.
Sí, és així. La indústria tèxtil és la segona més contaminant.
És el 20% de les emissions de CO2 del planeta venen d'allà. I el tema és que els impactes van des de la producció, no? Que no hi pensem, una samarreta de cotó, pues, ha tingut que estar, aquest cotó s'ha cultivat, s'ha filat, s'ha fet uns tractaments, s'han tintat... I després nosaltres, amb l'ús, també generem una contaminació, però el més preocupant és el que parlàvem ara, no? Que aquest ús és un ús molt curt i aquestes peces són de baixa qualitat, ara cada cop més. Llavors la gent es queda amb la consciència tranquil·la de ho poso al contenidor i ho donaran de segona mà, però és que és tan dolent que no es pot fer res amb aquest teixit, ja ningú ho vol, o sigui, ja no hi ha indústria de segona mà ni per comprar ni per les ONGs, que ni regalat ja ho volen, no? Llavors, aquestes peces de low cost han generat uns impactes ambientals molt alts, però acaben anant a parar a abocadors o a incineradores. Però tot això, què passa més? Que aquesta low cost cada cop no és un cotó orgànic natural, sinó que està carregada de pesticides que de l'abocador van al medi natural, sí? I de la incineració també van a l'aire que respirem, que això tampoc nosaltres, clar, en el fons la gent pues, comprant la roba moltes vegades no
hi pensem.
No hi pensem.
No som conscients, fins i tot les fibres naturals, el cotó, el lli o la seda, quan es descomponen, produeixen també gas metà, que és responsable sí. de l'efecte hivernacle.
Sí, exacte. L'orgànic, si no se li dona una bona gestió al final del seu cicle de vida, també contamina. És així.
I encara més convidats. Raquel Passola, bona nit.
Hola, bona nit.
Propietària de la botiga Amapola, al barri de Gràcia de Barcelona, especialitzada en roba vegana, és a dir, roba que no utilitza cap material d'origen animal, oi? Roba i ètica haurien d'anar de la mà i hauríem de pensar-hi. Ara potser està molt de moda la roba vegana, però quan vas obrir fa 7 anys, imagino que eres una pionera. En què consisteix el veganisme aplicat a la roba, perquè ens entenguem?
Bueno, el veganisme en general es defineix senzillament amb el rebuig de l'explotació animal, vingui d'on vingui i sigui el que sigui. Això aplicat a la moda, que és una de les opcions en les que consumim, vol dir que no treballem amb res que procedeixi d'animal, ni pell, ni llana, ni plumes, ni seda, ni cap producte que hagi tingut un maltractament animal en el seu procés de producció. Com a alternativa, el que fem a l'Amapola és oferir productes de qualitat, és a dir, bons orgànics o bons sintètics que compleixen amb els seus estàndards en quant a medi ambient, en quant a emissions, i estàs donant una alternativa a un producte que d'altra banda vindria d'una indústria realment molt cruel amb l'animal, no només amb els humans, òbviament, que també es tenen en compte.
I ens acompanya també el Patricio Abreu. Bona nit.
Què tal? Bona nit.
És un dels creadors i responsables de la marca Nucac, bosses i complements amb material reutilitzat de banderoles publicitàries, càmeres de pneumàtic o material de surf. Els oceans són abocadors del plàstic. A l'oceà Pacífic, entre Califòrnia i Hawaii, floten 87.000 tones d'escombraries, una gran illa, bàsicament, de plàstic, ampolla, xarxes de pescador, joguines. La reutilització, també aplicada a la moda, en aquest cas, és clau per allargar la vida de materials que són tòxics, com dèiem, pel medi ambient?
Bueno, la reutilització és una opció que nosaltres practiquem més que res per buscar allargar el cicle de vida dels materials, no reciclar-los, sinó que donar-li molta més noves funcions quan ja la funció per la que es va crear ja no té sentit. I és això, una mica buscar la qualitat del material quan ja no... el cicle de vida se suposa que s'ha acabat. Don't let your eyes go shopping for your heart. They only see the things that are in view. A cover doesn't make a book a work of art. To know it's worth, you've got to read it through and through.
Sara Spellings, periodista. Compra d'una manera que no fereixis als altres o al nostre planeta. La moda ètica hauria de ser una pràctica normal, no un privilegi. Beware of love at sight. Take your time, make sure it's right. Don't let your eyes go shopping for your heart.
El gegant Zara del grup Inditex va ser la pionera a implantar la reposició de dissenys dos cops per setmana. Les altres marques es van afegir a la roda. Això va destruir el concepte temporada amb què tradicionalment treballava la moda, la col·lecció primavera-estiu i la col·lecció de tardor-hivern. Podríem parlar d'obsolescència programada portada a les últimes conseqüències també en el món de la moda?
Sí, exacte. Això el que estàs descrivint és el fast fashion, és aquesta moda ràpida que ens fa doncs, haver de tenir l'última tendència que acaba de sortir fa una setmana. I per tant que les botigues, com comentaves, doncs ara mateix, cada setmana treuen nous models i per estar a la moda has de comprar aquests models. Això què implica? Doncs com comentàvem també abans, per poder tenir tota aquesta quantitat de roba nova que va sortint, els preus s'han d'abaratir. Per tant, acabem trobant en el mercat samarretes per 5 euros, per exemple, i el fet de tenir preus tan barats, el que ha fet és que aquestes indústries, per exemple, Catalunya era un motor econòmic al tèxtil, no? Tenim una cultura tèxtil molt arrelada, però aquestes indústries, aquí el cost de produir era molt més elevat i es van haver de deslocalitzar a la situació que trobem actualment en què la majoria de fàbriques es troben a països del sud. En aquests països del sud, les condicions laborals, la legislació és molt més laxa en aquest sentit, per tant, els permet produir en un cost molt més baix, que és el que acaben pagant les treballadores, amb salaris molt indignes i amb unes condicions d'higiene, de seguretat, també totalment indignes.
La col·lecció primavera-estiu i la de tardor-hivern, doncs, són història?
Sí, sí. De cuando éramos pequeños nos fuimos cada dos veces al año a comprar algo nuevo, ya no existe. Ahora vas por la calle, ves algo y dices, ah, mira, ya han cambiado otra vez la colección. Si realmente te lo piensas, dices, a ver, ¿dónde va a acabar toda esta ropa? Porque aparte de la calidad que ya hemos hablado y que realmente en tres meses lo puedes tirar, ya no se puede hacer nada con esto. Si es ropa de calidad, aún se puede dar una segunda vida, pero si es ropa que no tiene ni calidad ni nada, es imposible. Es la necesidad de la gente de querer cambiarse, ¿no? No sé, es que es como... Yo realmente veo que es como... Casi nos obligan, porque pasas por una tienda y ves otra vez cosas nuevas, dices, ah... I realment és algo fora de la realitat, si empieces a pensar-lo.
Part de la feina que fem, suposo que estem aquí, i jo en el meu cas particular com a botiga, no només és lluitar per el concepte del veganisme, la sostenibilitat, sinó que a la vegada intentes que la botiga funcioni a un ritme diferent a tot aquest i així demostrar que pots funcionar diferent. Nosaltres no treballem en absolut d'aquesta manera, tenim dues temporades l'any, només rebaixem quan és un final de temporada, últims estocs, no entrem en absolut en aquest sistema perquè creiem que no el compartim, òbviament, i tampoc fem cap bé perquè realment funcionem totalment diferent, amb uns marges totalment diferents, amb unes marques que produeixen de manera ètica, amb la qual ja no parlem dels mateixos marges ni dels mateixos preus finals, amb la qual crec que la manera de portar la corrent cap a una altra banda és exemplificant-ho així.
La deslocalització de la indústria ha tingut un efecte molt directe, especialment a Catalunya, a casa nostra, una terra que sempre ha tingut una forta tradició tèxtil al llarg de la història. El sector tèxtil català està format actualment per 4.115 empreses. Pam a Pam és una iniciativa que ha elaborat el mapa col·laboratiu de l'economia social i solidària a Catalunya. A poc es va recuperant aquest impuls que sempre ha caracteritzat la indústria catalana a través del comerç de proximitat, Laura?
Per desgràcia, no. És a dir, no podem ser massa optimistes i cal ser realistes. És a dir, aquestes iniciatives com vosaltres sou iniciatives que us esteu enfrontant a un gegant i a un monstre, no?, que vulnera drets humans i que genera un impacte molt, molt gran en el medi ambient. Ara bé, sí que és cert que des del 2014 hem vist que hi ha un auge de petites iniciatives que van naixent i que intenten fer les coses d'una altra manera. Algunes ho fan doncs, a partir del que va passar el 2013 al Rana Plaza, no?, que tot el món va prendre consciència de què és el que estava passant en aquestes fàbriques a països del sud. Altres iniciatives ho fan com a forma d'autoocupació, no? Doncs sobretot són dones que decideixen iniciar els seus projectes amb el tèxtil, justament pel que dèiem, no? Perquè és un coneixement que tenim en el territori, que potser feien les nostres àvies i que ara les netes decideixen tirar endavant també. I veiem que sobretot són iniciatives de confecció, la majoria d'aquestes que van ressorgint, de disseny i de comercialització. Això és a nivell positiu. Ara bé, què ens passa? Que com que dèiem, s'ha deslocalitzat la indústria, aquestes iniciatives que estan naixent són sobretot artesanals, però la part industrial continua estant fora. Les fàbriques de filatura i teixidura que queden a Catalunya són molt poques i els hi costa molts diners tirar endavant cada dia. Per tant, o aconseguim que aquestes fàbriques es mantinguin o la indústria aquí a Catalunya no serà sostenible. És a dir, continuarem tenint una petjada ecològica cada cop que produïm, ens és molt més difícil assegurar la traçabilitat de tot el procés.
Mm-hmm. Clar, iniciatives com les de la Virgínia, la Núria, la Raquel o el Patricio han de competir amb grans cadenes de moda que fa temps que han deslocalitzat la seva producció per abaratir costos. La majoria de roba que comprem a Europa i a Catalunya es produeix a l'Índia, es produeix a l'Índia, a la Xina, al Marroc i Turquia. La primavera del 2013, ara ho deies, un accident a Bangladesh va deixar en evidència els tallers de la misèria. L'ensorrament de l'edifici Rana Plaza va provocar la mort de 1.300 persones i més de 2.000 van quedar ferides. Treballadores, perquè la majoria són dones, que cobraven 28 euros al mes amb jornades laborals de més de 12 hores. Aquestes persones són les que paguen el cost que nosaltres no paguem quan comprem una samarreta de 3 euros o de 5 euros?
Sí, efectivament. Clar, el que a nosaltres ens surti molt barat, a algú li surt molt car, no? És una frase que s'utilitza molt en aquest mundillo perquè és així. Cada cop que tu et compres una samarreta de 5 euros, doncs, bueno, almenys jo li dic a la meva filla, que tinc una filla petita i és una lluita perquè ella vol anar a aquestes botigues. I jo sempre li dic, bueno, sigues conscient, almenys, que quan estàs fent aquesta compra, al darrere hi ha algú que està cobrant molt poc, perquè si no, aquesta samarreta no valdria 10 euros, valdria una miqueta més, que a vegades el tema no és tan llunyà, perquè són estructures tan grans que és que, clar, potser ho compres aquí i potser et val 5 o 6 euros més, perquè els marges, en realitat, que ens emportem les botigues d'aquí són molt més baixos, mm-hmm. són estructures molt més petites. Clar. És veritat, les diferències no són tan bèsties, però el màrqueting és molt més fort. Perquè jo a vegades nosaltres hem anat a fer la comparació de dir, anem a veure quant val una motxilla al Zara, no? Anem a veure quant val un bolso per veure si el nostre i no hi ha una diferència, és que bueno, nosaltres venem bastant barat, però clar, el nostre màrqueting no arriba ni a la sola de la sabata d'aquestes marques, i amb això no podem lluitar, és el que dius tu, lluitem contra uns gegants que els valors, jo crec que els valors per nosaltres és la nostra bandera que ara estem portant, no? Els valors i el disseny ja hi és.
Yo lo veo un poco de otra manera, yo creo que no hace falta que hacemos la competencia con esta gente, somos algo diferente, somos sí. gente que bueno, que somos más o menos artesanos, que trabajamos, que lo que queremos es crear lo que tenemos en la cabeza, pues no somos millonarios, pero si yo me ganaría la vida con esto, ya está bien, ¿sabes? Es que no hace falta, no tengo este pensamiento como tienen los grandes, que bueno, me tengo que hacer una multi no sé qué y me tengo que forrar los bolsillos. No hace falta, es que yo creo que todas las pequeñas iniciativas tienen precisamente esto de intentar concienciar, hacer lo que me gusta, hacer lo que es bonito. Si llegas a la gente de esta manera, de crear conciencia de que hay cosas bastante bonitas con mucho diseño hecho de materiales totalmente diferentes y de una manera muy diferente. Yo creo que esto son dos cosas distintas. Lo que sí que creo que hace falta que los grandes cambian, entonces sí que el cambio es lo que necesitamos, el gran cambio necesitamos, pero los pequeños, al menos si hablo de mí, no hace falta que me haga un H&M, no quiero, pero H&M sí que tiene que cambiar.
Jo crec que el que dius és molt interessant i el que hem vist en aquest informe que hem elaborat, la meitat de les iniciatives de la mostra o de les persones que treballen en aquestes iniciatives, la meitat d'aquestes persones cobren a l'any menys de 10.000 euros. És a dir, sí que és cert que no s'ha de competir amb aquesta indústria perquè llavors estaríem entrant en els seus valors, no?, de competició en lloc de cooperació, però també és cert que iniciatives com vosaltres heu de ser sostenibles econòmicament també. Llavors s'ha de trobar una mica aquest equilibri entre que pugueu també vosaltres tenir una comercialització justa, no? que les vostres vides puguin ser dignes també i que pugueu rebre un preu just treballant amb uns altres valors. I ara mateix és difícil o no està passant. No? Sou persones que ho esteu tirant endavant doncs, per vocació, perquè creieu en el que feu, per el valor afegit que suposa, però ara mateix s'està demostrant que no són projectes viables o almenys la meitat dels que nosaltres hem analitzat.
Clar, estem parlant del quart sector més productiu al món, dona feina a més de 75 milions de persones, sobretot a l'Àsia, 3 bilions de dòlars de facturació, 250.000 fàbriques. Per fer callar les consciències, les grans cadenes de roba s'han dotat de potents programes de responsabilitat social corporativa, programes que serveixen, segons les grans marques, per assegurar condicions laborals laborals i socials de les empreses que s'encarreguen de fer la roba, però és un maquillatge que aquestes grans empreses utilitzen per fer callar les consciències d'alguns consumidors que tenen dubtes. Aquestes auditories són realment efectives?
Doncs des de la campanya Roba Neta justament s'està treballant molt per sensibilitzar i per denunciar què està passant o què hi ha darrere d'aquestes auditories. I de la responsabilitat social corporativa, nosaltres diem que moltes vegades aquesta responsabilitat social corporativa és un rentat que fan aquestes empreses, perquè hauríem de diferenciar entre les auditories que fan la majoria d'aquestes grans marques, que són auditories impulsades per la pròpia marca, és a dir, pagada per la pròpia marca, i que per tant podem esperar quins seran els resultats, no? Que no van a l'arrel del problema. En canvi, nosaltres apostem per les auditories, són necessàries i han de ser, però han de ser auditories independents. I han de ser auditories fetes pel que s'anomenen iniciatives multipartites, és a dir, on hi participen les empreses, però també els sindicats i també les ONGs. No? És a dir, una auditoria que no parla amb les treballadores, que no parla amb el sindicat, la informació que pugui estar traient no ens serveix. No? I aquesta auditoria s'ha de fer més d'un cop a l'any. Per tant, auditories sí, però hem de veure quin tipus d'auditoria s'ha fet i qui l'ha fet.
Jo sóc fill de família molt humil, tan humil que d'una cortina vella una samarreta en fer vermella. D'ençà per aquesta samarreta no he pogut caminar ja per la dreta.
Erin Robertson, dissenyadora. Vull una empresa que es preocupi pel medi ambient i per les persones. Si ets el que menges, també ets el que vesteixes.
Pots un altre amb les meves circumstàncies. Ja hagués canviat de samarreta. Però jo, que m'hi trobo molt bé amb ella, perquè abriga, me l'estima i li prega que no se me fa sa vell.
El 20% dels tòxics que s'aboquen a l'aigua provenen de la indústria tèxtil, conseqüència d'aquest hiperconsum de moda low cost. Pels tints es necessiten 2.000 milions de tones de productes químics. 7.000 litres és el que es necessita per fer uns texans. És a dir, ho dèiem en començar, l'equivalent al que una persona veu en 10 anys. El cultiu de cotó concentra el 18% dels pesticides que s'usen al món i el 25% dels insecticides. La mala consciència burxa cada vegada més pels efectes sobre les persones i el medi ambient?
Sí, per mi la clau és això que parlem de la consciència. El nostre paper al davant o al costat o al darrere d'aquesta gran indústria és la consciència del consumidor, el que parlaves de la teva filla. Vull dir, si aquesta gent que està educada a comprar contínuament, a tenir 40 camises a l'armari, que són molts de nosaltres, pues sapigué que pots viure amb 5 o ben fetes, o que si una samarreta val 3 euros és perquè algú cobra 50 euros al mes a 10.000 quilòmetres d'aquí. Tota aquesta consciència pues, al final fa... Jo ho relaciono també molt amb el menjar. Vull dir, jo cada cop miro més pues, d'on venen els ous, o el pollastre com ha viscut. Aquesta consciència del consumidor és una mica la col·laboració que podem fer entre tots per canviar aquest consumisme enfermís que té la gent amb la roba.
I com ho hem de fer? Una persona que vulgui ser conscient de la roba que compra hauria de mirar sempre l'etiqueta de la roba? Una peça feta a la Xina o a l'Índia hauria d'encendre les nostres alarmes, malgrat que la marca de la roba tingui molt de prestigi? L'etiqueta és una espieta que ens dona molta informació, o hi ha marques que fan trampes? Les grans marques de roba tenen control realment sobre el procés de fabricació? Saben per on passa la roba que després posen els aparadors i que nosaltres comprem?
No. El que passa justament amb el que parlàvem, amb aquesta moda low cost, no?, que implica que les fàbriques cada vegada han de produir més ràpidament perquè els terminis són més curts i hi ha un cost molt baix, el que els hi passa a aquestes fàbriques és que assumeixen comandes que no poden assumir. Per tant, què fan? Subcontracten altres tallers. I aquests tallers a vegades subcontracten altres tallers. Per tant, anem fent una cadena que cada vegada és més llarga i més opaca. Aleshores, quan hi ha una gran desgràcia, com en el cas del Rana Plaza o d'altres, el que ens passa quan intentem denunciar-ho és que ens costa molt saber que hi ha darrere, no? A arribar a traçar tot el que ha passat.
La traçabilitat d'aquesta roba.
D'aquesta roba. Per tant, d'una banda, no? Les pròpies marques, grans marques, no saben moltes vegades què ha acabat produint la seva roba. Ha sortit en els mitjans, doncs, amb el cas de Zara, per exemple, que s'ha sabut, però també podem parlar de H&M, doncs que persones sirianes estaven treballant en condicions sense papers i en condicions molt indignes produint roba de Zara. Per tant, les pròpies... I Zara ha dit que no ho sabia, no? Que no pot assegurar doncs, a qui ha subcontractat una indústria a qui ells contracten. I d'altra banda, en quant a l'etiquetatge, també és un tema important i a conscienciar les persones consumidores, és que moltes vegades, per començar, podem pensar, òbviament, que si una peça està feta a Xina, a l'Índia, a Bangladesh, doncs ens podem imaginar de quina manera s'ha fet, però fins i tot quan està feta a Europa o fins i tot quan està feta a Espanya, tampoc ens assegura quina ha estat la cadena de treball en aquest sentit, no? A Espanya fa poc que les treballadores del calçat, per exemple, ells, per posar un exemple concret, han denunciat, doncs està treballant per 1,50 € a l'hora, treballant des de casa, sense seguretat social, amb jornades de treball molt llargues. Per tant, no, l'etiqueta no ens dona prou informació i com a consumidores hem d'exigir, perquè és el nostre dret, saber no només on s'ha produït, sinó de quina manera.
És el que diu ella. Crec que no és tant on i el que posi a l'etiqueta en quant a composició, sinó si s'ha fet correctament. Jo treballo amb marques que sí, evidentment, produeixen a Xina, però porten els seus certificats i tenen una transparència absoluta de que s'ha fet correctament, i és totalment cert el que diu ella, que sí que hi ha mà d'obra aquí a l'Estat, inclús a Europa, perquè ara sembla que si ve d'Europa doncs estem salvats de tot això, que també està fet en molt males condicions i sota paràmetres de l'estil que deia ella. Aleshores, és un tema de que tu has d'exigir a la marca que et doni unes garanties de que això s'ha fabricat correctament i que allà on es fa hi hagi un sou digne i unes condicions dignes laborals, bàsicament. Crec que és un tema d'exigència de la manera en què s'ha produït.
Je viens à tout petit pays du fin fond de l'Asie. Sable fin, mer bleue de Chine, où les enfants travaillent jour et nuit à l'usine. J'ai été cousue par une petite fille qui n'a que la rue pour famille.
Lydia Firth, dissenyadora. Ens desfem de la roba cada vegada més ràpid. Els consumidors ens hem quedat atrapats en un cicle absurd de microtendències. La roba està pensada per durar 5 setmanes abans de llançar-la, tot en nom de la democratització de la moda.
Made in Asia.
Som els Solidaris, som els de Catalunya Ràdio, avui parlant de roba ètica, amb els que més en saben, amb la Laura Soler, la Virgínia Rondel, la Núria Nubiola, la Raquel Passola i el Patricio Abreu. Se'ns ha venut la idea que aquesta moda low cost és democràtica perquè és assequible per a totes les butxaques, però cada vegada són més els que qüestionen aquest model de comprar, llançar, comprar, i fan un consum conscient de proximitat, amb sous dignes i respecte pel medi ambient. Això significa haver de pagar més, comprar roba més cara? Enteneu que alguns consideren que la roba ètica és per a persones amb poder adquisitiu i no per a tothom?
Mira, jo primer, la persona que em diu això, el primer que li diria és quin pressupost tens a l'any per roba i com l'organitzes? Perquè jo, per exemple, abans me'l gastava d'una altra manera i ara compro molt poc. És veritat que tinc l'armari més buit, però el que tinc considero que és millor, no? I m'ho puc posar, em dura molt més, em fa molta més il·lusió posar-m'ho, és veritat, és que fa més il·lusió quan et compres una peça bona i el preu proporcionalment no canvia tant. O sigui, potser en comptes de dos pantalons te'n compraràs un. És una mica per aquí. I inclús et diria que, bueno, almenys nosaltres estem treballant molt per dir, produïm aquí, paguem salaris aquí dignes, però no deixem d'organitzar-nos per fer la feina el més ràpid possible i poder oferir preus. Nosaltres sí volem ser competitives, no volem tenir uns preus.
I pagueu impostos aquí o a Irlanda?
aquí nosaltres ho fem tot a Catalunya, però per nosaltres una treballadora ens costa 12 euros l'hora, comptant tot. Pues, hijo, si l'altre paga un i mig, una mica més car, és que és inevitable que tingui que ser. Però tu també pots veure, a la nostra botiga pots veure la persona cosint amb un somriure. No cal ni el certificat, saps què et vull dir? Que ja la veus allà i si vols li preguntes, fes el que vols, no?
Me ha hecho mucha gracia cuando has comprado el vestido mío. Que me decías, uy, bueno, pero ahora voy a estar 2 meses sin comprar otra cosa. Digo, vale, pues este es el espíritu, porque este es lo que tienes que hacer realmente. Tú tienes que comprar solamente las cosas que realmente te gustan y igual, yo qué sé, 2 veces al año.
I jo encara afegiria una altra cosa, que és que també hi ha la roba de segona mà.
Eso,
vull dir, vosaltres,
eso.
Per exemple, treballeu amb upcycling, però fins i tot, cada vegada a Barcelona i altres ciutats, hi ha més botigues de roba de segona mà. A una botiga de roba de segona mà pots trobar samarretes per 2 euros, per 5 euros, amb bona qualitat, que potser gairebé no han estat utilitzades, i no podem dir que això no és assequible. I probablement és una de les maneres, no, que més tenim.
Potser els països del nord d'Europa estan molt més conscienciats i darrerament s'ha fet popular el concepte suec La Gom, a través del llibre de Lola Åkerström, que es defineix com, ho dèieu ara, comprar entre poc i massa, simplement el que és just. I la roba a Suècia no és barata, potser la filosofia, i ho deia la Virgínia, és tenir poques peces de roba, però realment bones i que durin anys.
Sí. A veure, si jo ho plantejo, clar, jo tinc formació de disseny industrial i jo vaig començar a dissenyar això no com a moda, sinó com un objecte funcional. I si realment penses en la roba com a objecte funcional i veus el teu armari, veuràs que tens 10 vegades més del que necessites. I tot és per un tema de consumisme que ens han educat de tota la vida. Jo mateix tinc 25 camises i podria viure amb 5, llavors, però això és raro perquè, clar, has de repetir la camisa cada setmana, malgrat que estigui neta, però esto, hòstia, no està ben vist.
Jo, de fet, resumiria el consum conscient, responsable, crític, amb, per començar, a preguntar-nos si ho necessitem. També preguntar-nos si ja ho tenim i ho podem reparar, no? Perquè hem perdut també la consciència o l'hàbit de recosir i reparar. Per tant, si ho podem reparar, si algú ens ho pot deixar. També recuperar l'intercanvi, anar a un mercat d'intercanvi, per exemple. I llavors, en cas que ho haguem de comprar, on ho comprem i a qui ho comprem, no? Però fer com també aquests processos previs de pensament.
Bueno, i després, respecte al preu final, de si és car o no és car, tot això, com sempre, és molt relatiu. És cara la roba feta de manera ètica o és massa barata l'altra roba? Vull dir, al final, està clar que hi ha un límit en el que ja potser no estàs pagant una producció ètica i hi ha marques que, òbviament, estàs pagant altres tipus de... marca, per exemple, però en el moment en què tu estàs passant un preu just pel productor, pel que el distribueix, i perquè el producte té unes qualitats, allò no pot ser car.
I quan expliques això als clients que entren a la teva botiga a Gràcia, ho entenen?
Crec que sí. Com tot, des de que vam obrir fins ara, tot ha sigut una mica com una ensenyança entre tots, no? Però el que abans costava molt d'entendre, crec que ara ja no és així. Aleshores, nosaltres sí que com a botiga també mirem molt la relació entre qualitat-preu, és a dir, busquem un producte ben fet que compleixi tots els requisits que facin falta perquè sigui un producte ètic i, òbviament, vegà, i que tingui un preu just per això. És a dir, que el meu marge és més just que el que tindria un altre tipus de comerç, però jo accepto això perquè considero que aquest preu és el just. Per tant, a partir d'aquí, crec que no treballem amb preus que es puguin dir que són cars si contemplem tot el que comporta el producte. Més aviat hauríem de plantejar-nos que els altres productes són excessivament barats o econòmics. Això és el que no és normal.
Per això, jo vinc del món de l'educació ambiental i ara faig molta més educació ambiental que abans, perquè cada dia a la botiga entra gent i tot el temps tens que estar explicant, no? Nosaltres fem reutilització de texans vells i trencats, no? I, pues mira, això ha anat al contenidor, nosaltres hem recollit perquè té un valor i...
O sigui, Back to Eco, recolliu texans que no es poden vendre de segona mà perquè estan tacats o trencats, els convertiu en bosses, en motxilles, en complements. Per fer aquesta feina, a més, contracteu persones amb risc d'exclusió social o aturats de llarga durada. També és important per vosaltres poder fer tot el procés a casa nostra, a Catalunya, pagar per una feina que a l'altra punta del món es fa en condicions de semiesclavatge, però l'hora de veritat és quan el client, quan el consumidor entra a la botiga i li explica tot això, com reacciona el consumidor.
A la gent li agrada molt. A veure, no és allò, m'has explicat això i et compro directament, però sí que el que hem vist molt és que es fa molt boca a orella, no? La gent aquest tipus de projectes, en el fons, ho valora i ens van venint amics i coneguts d'altres clients que, bueno, sí. Pues que els agrada els valors que hi ha al darrere estan buscant botigues com aquestes, nosaltres estem molt a prop del Zara i tot això, llavors molta gent del barri ve buscant aquests valors.
Una altra cosa que es pot fer amb la roba és reutilitzar-la per fer-ne una nova peça, justament és la filosofia de la Virgínia, que fa faldilles i vestits amb la roba de camises que ha comprat en botigues de segona mà o que ha trobat en mercats ambulants, fins i tot. El teu objectiu és donar a aquesta roba un nou valor, una nova vida a través del disseny.
Exacto, sí. He empezado con camisas porque son cosas que siempre me... Bueno, es una pieza de ropa que siempre me ha gustado. Y las camisas, realmente cuando la gente lo tiran, lo que puede ser que está gastado es el cuello. Y el cuello lo quito. Añadiendo diseño y bastante horas de trabajo, pues claro, la pieza... se valora muchísimo más.
Perquè és una peça única, en el cas de la Virgínia amb camises, en el cas del Patricio amb banderoles de publicitat, amb ampolles de plàstic que es reutilitzen, són peces úniques. Això suposo que la gent ho valora, aquesta possibilitat sí. de reutilitzar i alhora tenir un producte únic.
Sí, hi ha qui ho valora. Jo crec que cada cop hi ha més gent que ho valora, tot i que em sembla que hi ha encara poca gent que ho valori. Perquè nosaltres ja històricament de sempre ens han dit com que és tan caro si és reciclat. Vull dir, hauria de ser molt més barat si tu t'ho has trobat tirat, això. Llavors, clar, jo explico que primer que mira com m'arriba, tot brut, arrugat, ho he de seleccionar, ho he de netejar, ho he de tallar abans d'entrar a una línia de producció normal. De tal. Llavors, tot això encareix. Però realment el canvi de preu per nosaltres en el nostre escandallo és... per produir aquí, amb sou digne. Saps? Això és el que canvia el preu i el que és una altra història amb les grans indústries. Vull dir, si una persona cobra aquí 1.200 euros mensuals, no és el mateix que cobri 50 al mes. Això canvia molt. Fas números i no quadra.
Potser en altres països és més habitual comprar roba de segona mà, en parlàvem abans, peces de roba doncs, que s'han usat dues o tres vegades, directament no s'han estrenat i que poden tenir una nova vida, especialment a casa nostra, als països mediterranis, comprar roba de segona mà està estigmatitzat com si fos per aquelles persones sense recursos?
Sí, yo lo he notado porque hace 30 años he venido a vivir en España, empezaba en el sur y lo primero que he hecho es preguntar dónde están las tiendas donde venden ropa de segunda mano y me miraban con una cara como si no ganas lo suficiente.
Pobreta.
Y qué asco, por favor, ¿sabes? Y me quedé un poco así como, bueno, pero esto lo he hecho yo de toda la vida. He encontrado piezas magníficas, fantásticas y mucho más interesantes que lo que venden en las tiendas normales. Entonces, a partir de allí he visto cómo ha cambiado poco a poco, venían las tiendas humanas, las tiendas de ropa amiga, pero yo creo que lo que ha cambiado es el nombre vintage, porque esto es mucho más chic. Si pones vintage en tu tienda, aunque es segunda mano solamente, ya vienen a comprar. En 30 años he visto cambiar muchísimo. Ahora sí que puedes ir a una tienda de segunda mano y puedes encontrar cosas chulas.
És hora de sumar esforços per protegir el nostre planeta i demanar transparència a la indústria de la moda. Victòria Modesta, cantant i model.
Hi ha marques especialitzades en roba de muntanya que fan roba transpirable, que és respectuosa amb el medi ambient, marques que utilitzen la tecnologia per fer roba que protegeix, aïlla les persones en condicions meteorològiques adverses. Clar, això planteja una pregunta. Si ja es treballa en aquest camp, per què no s'utilitza la tecnologia precisament per resoldre tot el que estem parlant, per fer una roba més sostenible i més respectuosa amb el medi ambient?
Nosaltres estem una mica ficades amb això, perquè just estem treballant ara per la nostra resta de taxa que no podem aprofitar, doncs aquí a Catalunya l'estem convertint en fil i ara farem un teixit, no? I la dificultat, o sigui, si veiéssiu la barreja de materials que hi ha només amb un teixit, que és el texà, al texà li posen de tot. I nosaltres ara, per reciclar-lo, clar, és, per molt que reciclis, acabaràs traient alguna cosa que segueix portant una barreja. O sigui, el tema és que tots aquests aïllants, tot això que dius, al final, per reciclar, donen unes dificultats enormes. El més fàcil per reciclar seria utilitzar materials orgànics, fer els mínims tractaments, etc, etc. Però la gent, en canvi, busca cada cop coses... Això una mica separa el tècnic i l'orgànic, no?
Jo crec que la clau en tot això és el que acabes de dir tu, que és la tecnologia. Crec que la sostenibilitat va totalment lligada a això i que al final no es tracta de, ni de, inclús ni de la matèria prima, sinó de com es crea i de quin impacte es dona. I avui en dia, amb la tecnologia que tenim, ja fa molts anys que es poden fer productes del tipus que vulguem, que tinguin les prestacions que vulguem, que no tinguin pràcticament impacte i que no hagin de maltractar ni matar a ningú. Parlo d'animals, perquè de moment de persones que sabia no se'n maten directament, però aleshores això existeix i jo tinc proves a la botiga, tinc moltes marques que treballen amb teixits que són molt avançats, inclús que ja s'estan fent polièstres amb reciclats i reciclables. Fins ara estem acostumats que tot lo tècnic sembla que no és reciclable, però perquè venim d'una tradició que és d'una manera, però la tecnologia ja demostra a dia d'avui...
O sigui, quan hi ha aquest nivell de barreja, sí, és molt més difícil.
Sí, però no tot el material tècnic és una qüestió de barreja. Vull dir, hi ha molts materials tècnics que són reciclables i que es poden fer de manera que no suposin un impacte superior al que suposa a la indústria textil general. Aleshores, per mi, la clau és utilitzar aquesta tecnologia que ja hi ha i que ja hi ha empreses i marques que l'estan utilitzant, encara que sigui la minoria, per revertir tot això, perquè la sostenibilitat depèn bàsicament d'això, perquè el cotó orgànic pot suposar també un impacte molt, molt gran pel planeta,
sí,
i en canvi amb una fibra tècnica que mira això, doncs al millor els recursos que s'utilitzen són molt inferiors. Per mi la clau és la tecnologia, claríssimament.
I en aquest sentit, jo afegiria... Que exacte, per anar cap aquí el que caldria és que els centres d'investigació, les persones que ara estan estudiant enginyeria amb aplicació en el tèxtil, tirin també cap aquí. Nosaltres el que hem vist també en aquest informe és la manca de vinculació entre el sector tèxtil, a les escoles de formació, en els centres d'investigació, a les universitats i les iniciatives d'economia social i solidària o aquesta mirada del tèxtil sostenible, ètic. Per tant, fins que no hi hagi aquest vincle, que sigui més fort, és molt complicat que algú surti d'una enginyeria i tingui aquesta mirada, si no ha pogut aprendre doncs, a la seva universitat, o que algú surti d'un curs de formació sobre confecció i pensi que pot treballar des de l'upcycling. Mica a mica comença a haver cursos en aquest sentit, però també ens hem adonat que la majoria són impulsats per les pròpies iniciatives, és a dir, per gent com vosaltres que diu, ostres, falta aquesta mirada de la moda sostenible o del tèxtil sostenible, ho fem nosaltres mateixes. I el que seria interessant és que fossin els propis centres d'investigació, universitats i escoles, qui comencen a tirar cap aquí.
Per mi, des d'un punt de vista ètic, claríssimament, però a nivell de sostenibilitat, òbviament, també és el futur. A dia d'avui ja s'està fent pell de fruita, s'està fent pell de bolets, s'està fent un munt de coses que s'aplicaran segur d'aquí poc i amb preus raonables. Vull dir, si això es pot fer, si hem enviat coets a la Lluna fa no sé quants anys, a dia d'avui es podria estar fent el que volguéssim. És un tema de que la indústria de moment no ho ha volgut i ho està intentant impedir, però això haurà de canviar segur per supervivència.
Les grans, també tot s'ha de dir que les grans estan començant a investigar també.
Però per un tema d'imatge i per un tema que saben que el futur és aquest. No és el que els belluga no és una ètica, però està bé, és igual, aquest és el camí que
necessitem. I en aquest sentit, a mi això sempre em fa molta por, perquè és una gran marca, com les que tenim totes al cap ara mateix, podrà ser sostenible. És a dir, sabem que aquí a Inditex estan començant a treballar amb cotó orgànic, però de quina manera es podrà fer això? És a dir, per continuar tenint aquests preus, per continuar treballant amb economies d'escala d'aquesta manera, implicarà sempre el que estàvem comentant, no? En algun lloc, aquesta cadena no ha de funcionar. Vull dir que això també ho hem de tenir molt en compte quan veiem, no, que aquestes grans marques fan aquest rentat de cara, sobretot en temes d'impacte ambiental. Des del nostre punt de vista, no serà mai possible que aquestes grans marques siguin sostenibles.
Laura Soler, tècnica de l'ONG CETEM, Virginia Rondel, dissenyadora, Núria Nubiola, ambientòloga, Raquel Passola, que ens proposa roba vegana, i Patricio Abreu, bosses i complements amb material reutilitzat. Gràcies per oferir-nos avui als Solidaris de Catalunya Ràdio, aquesta alternativa de la roba ètica, sostenible, de proximitat, contra la moda low cost, bona feina i molts èxits.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Les xarxes socials tampoc han quedat exemptes d'aquests moviments, com el Fashion Revolution o Who Made My Clothes, que defensen la transparència a les grans empreses i també als petits negocis, i que a casa nostra, Catalunya, han tingut un fort ressò. Ens en parla en aquest reportatge la Sílvia Andrés.
Solidaris. Idees per canviar el món.
Me llamo Carrie Summers y soy la fundadora de Fashion Revolution.
Per molts, el nom de Carrie Somers no els sona de res, però aquesta dissenyadora britànica ha fet molt per les dones invisibles que treballen a l'indústria tèxtil. Dones invisibles que cada dia agafen fil i agulla, treballen 12 hores per confeccionar peces de roba que després comprem per 5 o 15 euros.
Beth Orton, cantant "Vull que la meva roba sigui produïda per persones que no siguin explotades".
El 24 d'abril de 2013 s'ensorra a Bangladesh el Rana Plaza. Més de 1.000 morts, més de 2.000 ferits. Entre la runa es troben etiquetes de les principals marques europees de roba. La majoria d'aquestes empreses no sabien que fabricaven per ells. Carrie Somers va decidir llavors crear Fashion Revolution per denunciar les condicions d'explotació d'una gran part dels tallers que treballen per les grans marques de moda. Sota el lema "Who made my clothes?", qui produeix la meva roba, Somers reclama més transparència per saber exactament en quines condicions laborals s'ha fet la roba i l'impacte que aquesta producció té sobre el medi ambient. El moviment ha tingut una forta repercussió a les xarxes socials. Sota l'etiqueta "Who made my clothes?", milers de persones han compartit informació i experiències. A Catalunya també, aquest és el cas de Natalín Pomar, propietària de la botiga Rollito Así, que des de bon principi va tenir clar que la campanya era una bona idea.
Empezamos a hacerlo porque nos parecía interesante y no se estaba haciendo. Y también era pues para un poco romper tabúes y si tú entras en Instagram todas las fotos son como muy bonitas, están muy pensadas, están hechas con fotografía profesional, que los stories son más naturales. Me interesa también esa parte del proyecto, enseñar pues que no todo es tan perfecto ni que hay sus pros y sus contras, pero enseñarlo desde la realidad.
La dissenyadora manresana Miriam Ponsa sempre s'ha caracteritzat per tenir les idees clares i no tenir cap problema per expressar-les. Per aquest motiu va fer públic el manifest Miriam Ponsa, on exposa la manera com treballa i entén la moda. Els eixos bàsics del manifest són treball digne, producció de proximitat i sostenibilitat ambiental. Ponsa fa una comparació entre moda i gastronomia.
Amb la moda passa molt com amb la gastronomia, amb el menjar. Ara tothom està comprant menjar ecològic i tothom entén que el menjar ecològic és més car perquè es produeix de forma molt més justa, es produeix amb petites produccions i té un cost molt més elevat, o sigui, perquè ha de passar moltes inspeccions, no? Doncs amb la roba passa exactament el mateix. I crec que la gent, igual que està passant amb el menjar, doncs o sigui, també acabaran entenent-ho amb la roba.
La Núria Hernández va crear la marca Numon ara fa 10 anys. Des de Reus fa bosses i complements reutilitzant teixits com, per exemple, cobrellits, cortines o texans. La Núria opina que campanyes com "Qui produeix la meva roba" són útils, malgrat que és conscient de la dificultat de convèncer la gent perquè canviï els seus comportaments a l'hora de comprar roba.
Jo crec que volia arribar a més gent i va crear aquest hashtag d'aquesta campanya perquè va creure que era la manera també gent petita com nosaltres que la gent sapigués on es fan les coses i petita gent es comença a ser consciència. Lògicament jo tinc clar que el nostre target i el nostre públic no és la gran massa no entendrà el que pot valdre una confecció feta aquí.
La Natalín Pomar de Rollito Así explica que la campanya "Qui produeix la meva roba" li ha servit per demostrar que una altra manera de treballar és possible. La parella de la Natalín és turc. Una part de la roba de la botiga es confecciona a Turquia. A través dels stories de l'Instagram ha pogut trencar tòpics i demostrar que a Turquia hi ha petits tallers que ofereixen condicions de treball dignes.
Que sí que és cierto que la gente entraba a la tienda, miraba la etiqueta, nos decía, uy, eso está
estás en Turquía. Y les decía, sí, pero nosotros sabemos quién lo hace, cómo se hace. En Turquía también existen talleres pequeños, talleres familiares, gente que lucha por sacar adelante su proyecto.
La Núria Hernández de Numon té la botiga física a Reus, on es pot veure el taller i com treballen. Numon ofereix l'oportunitat de poder triar la roba per fer les bosses o els complements. Fins i tot es pot portar la roba de casa. El procés de fabricació és totalment artesanal, una feina d'equip. La Núria explica quan triguen a fer una motxilla.
Nosaltres tenim, no sé, potser una motxilla, tenim una mitja d'una hora per fer una motxilla, entre que la, perquè clar, automatitzem els sistemes de dir... La que talla es passa el dia tallant i marcant i tallant, la que planxa es passa el dia planxant, llavors intentem anar més ràpids. Entre una hora, es compta una hora de costura i producció i tal, però després les de rematxar, les de fer la foto, les de penjar online, llavors es compta una hora i alguna cosa.
Miriam Ponsa, igual que Carrie Somers, defensa que la transparència i el respecte als drets humans no ha de ser una moda de la indústria, sinó una obligació. Un petit canvi de mentalitat que pot millorar la vida de milers de persones. Miriam Ponsa pensa que el consumidor és qui té el poder de canviar les coses.
Amb l'acció de compra té tant poder que pot acabar amb una injustícia tan gran com el fet de tenir... a persones que estan treballant amb les condicions que no s'estan treballant, pot acabar o pot continuar amb tot el que està passant amb el medi ambient. Sí, sí, el poder de compra té molta importància, molta.
Campanyes com Qui produeix la meva roba i testimonis com la Míriam, la Natalín i la Núria demostren que hi ha una manera més responsable de concebre la moda i dignificar-la. Carrie Somers afirma que la transparència de la indústria de la moda és el primer pas, la manera sostenible de relacionar-nos amb la roba i segurament, comprant menys, la solució definitiva. Give me a reason I should listen to another word. I'm revolutionary, relatable and scary. I'm making plans to save the world and I don't need your help.
I per acabar li hem demanat al cantant d'Obeses, a l'Arnau Tordera, que té un armari atrevit i sense complexes, que posi música a aquests solidaris sobre la part fosca de les nostres samarretes, la cara oculta del fast fashion.
Hola, com esteu? Soc l'Arnau Tordera i la cançó que us voldria recomanar és Any Dream Will Do, del musical Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, el musical de Weber que ens explica la història d'un abric fantàstic de mil colors.
El comprar, llançar i comprar surt car. Aquest solidari sobre l'alternativa de la roba ètica l'hem fet la Sílvia Andrés, la Mònica Roca, la Gemma Safontria, la Rosa Silloé, el Ricard Portal i l'Albert Segura. Tornem dissabte que ve, si ens deixen, amb més idees per canviar el món. I closed my eyes, drew back the curtain to see for certain what I thought I knew. Far away, someone was weeping, but the world was sleeping. Any dream will do. I wore my coat with golden lining, bright colors shining. I return.